Notícies Vespre, amb Pere Gallifa.
Dues setmanes, aquest és el termini que dona el doctor Manel Cervantes, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital de Sabadell, perquè la incidència del virus vagi realment a la baixa.
És una situació ascendent en què encara estan ingressant pacients nous d'aquest boom de casos que hi ha hagut a la comunitat les darreres tres setmanes i no sabem exactament quan durarà encara.
Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Pere. L'infectòleg ha estat entrevistat al Notícies Migdia, on ha explicat que la situació actual de l'hospital no es veia des de l'abril passat. Hi ha més de 100 persones ingressades, 25 d'elles a la UCI. De totes maneres, assegura que sense la vacuna la incidència hagués estat molt més mortal.
10 preguntes en Comú Podem qüestiona el govern sobre el tancament de la pista coberta.
I han preguntat si es tornarà a obrir el vacunòdrom després de les vacances o si creuen que la població sabadellenca ja està prou ben vacunada. Aquesta setmana, l'alcaldessa Ferrés assegurava que l'Ajuntament estava disposat a allargar la vida de l'equipament.
Divendres a les 11 ja tenim data i hora per la rebuda institucional de Carme Forcadell.
L'expresidenta del Parlament serà rebuda de forma oficial aquest divendres, tal com va acordar la Junta de Portaveus, gràcies al vot decisiu de Podem.
I nou fitxatge, Quique Royo serà nou porter del Centre d'Esport Sabadell.
Aquest matí s'ha desvinculat del Badajoz, on ha jugat les últimes tres temporades, i ara arribarà la nova Creu Alta per omplir el buit deixat per Ian Mackay. Traçant el camí a la inversa, Adri Cuevas finalment no renovarà amb el conjunt arlequinat i s'incorporarà amb els extremenys.
Aquestes són algunes de les notícies que ampliem en la pròxima mitja hora amb Rocío García a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans donem un cop d'ull als serveis. Dia molt calorós avui a Sabadell, 32 graus ara mateix a la ciutat. L'Estel Figueres ens explica què ens espera per les pròximes hores. Molt bona tarda.
Hola, dimarts ha tornat a apretar la calor. De fet, les màximes han arribat a superar els 30 graus a punts del litoral. A l'interior s'aniran enfilant amb el pas de les hores de la tarda per sobre dels 35 o 36 graus, i tot això acompanyat amb el creixement de nuvolades a punts del Pirineu, Prepirineu, que seran ruixats i fins i tot algun xàfec de cara al vespre. En aquest sentit, s'ha fet un avís per aquest vespre de dimarts per intensitat de pluja, ja que podrien arribar a acumular-se més de 20 mil·límetres en només 30 minuts. Durant la jornada de dimecres ens espera un dia tranquil, dominat pel cel serè, amb un ambient força càlid. La temperatura tindrà tendència a l'alça durant el dimecres i, de fet, dijous encara pujarà més aquesta massa d'aire. La temperatura encara pujarà més de cara a dijous, i en aquest sentit dijous s'ha fet un avís per calor que afecta de moment al nord de la depressió central. Pel que fa a les precipitacions, sembla que el dijous tindrem un cel serè i, fruit d'aquesta massa més càlida i més seca, no creixeran amb força les nuvolades i, per tant, no esperem precipitacions. De moment ho deixem aquí des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a l'estat del trànsit, hi ha un quilòmetre de circulació intensa a la C58 a l'alçada de Montcada i Reixac per anar cap a Barcelona, i un quilòmetre també en sentit nord a Sabadell per anar cap a Terrassa, aquest arran d'un accident que hi ha hagut a quarts de 3 de la tarda i que ha provocat llargues cues durant tota la tarda en aquest punt de la C58. També hi ha problemes al nus de la Trinitat per sortir de Barcelona per la Ronda de Dalt. Passen 4 minuts de les 7, el Parc Taulí ha superat per primer cop des de finals d'abril passat el centenar de pacients ingressats per Covid. Actualment en té 104, després que en els últims 5 dies se n'hagin registrat un total de 59. Una línia ascendent que encara es mantindrà, amb la qual cosa l'ocupació de llits anirà a més. Si més no, aquesta és la previsió del doctor Manel Cervantes, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital de Sabadell.
Quan s'obre la primera planta s'omple i automàticament hi ha una altra designada que ja es va omplir a la meitat al cap de setmana, i que probablement acabarem aquesta setmana amb seguretat amb tota la planta plena. O sigui, ja serien dues plantes completes d'hospitalització de l'edifici Taulí.
El doctor Cervantes n'ha parlat avui en una entrevista al Notícies Migdia.
El cap del Servei de Malalties Infeccioses ha admès un augment de la pressió assistencial de l'Hospital de Sabadell fruit de l'explosió de casos de les últimes 3 setmanes. En els últims 5 dies, però, el taulí ha declarat 181 positius, un context que ha qualificat de tens, però que encara es pot gestionar. No obstant això, davant d'aquesta elevada transmissió del virus, el centre sanitari ha decidit restringir completament les visites als pacients mentre no millori la situació epidemiològica.
Reduir una transmissió que hem vist en altres vegades. Ara encara no l'hem vista, però és cert que hem de passar de molt la incidència acumulada de 200 dies, de 200 casos per 100.000 habitants, que d'alguna manera és el límit que ens espanta més per la transmissió comunitària, i per això ja fa uns dies que anàvem dubtant de si això convenia o no. La veritat és que al veure que això no s'atura hem pensat que és una mida complicada, que té inconvenients, però que és necessària per la seguretat dels pacients.
A dia d'avui, la incidència acumulada a 14 dies continua pujant a la ciutat amb una taxa de 1.085 casos per cada 100.000 habitants. En canvi, el risc de rebrot ha baixat als 1.192 punts, mentre que la velocitat de contagi es manté i ha retrocedit fins a l'1,09. L'última actualització de salut també confirma la detecció de 211 positius més en les últimes 24 hores, així com una defunció més.
Però la prohibició de les visites als malalts no és l'única mesura que contempla el pla de contingència de l'hospital.
Així és, des de fa 2 setmanes el centre sanitari ha desprogramat intervencions quirúrgiques no urgents. Ara bé, la resta de serveis funcionen amb relativa normalitat, sobretot perquè en els últims dies també s'ha estabilitzat el nombre d'hospitalitzats per Covid a l'UCI. Ara en són un total de 25. Manel Cervantes.
Tenim la sort dels últims 5 o 6 dies que el nombre de pacients a les unitats crítiques, que és la UCI i la unitat de cures respiratòries, s'ha estabilitzat, la qual no és una garantia de que no pugui empitjorar, però com a mínim ens ha donat un respir aquests dies que no s'ha quedat sense necessitat, sense poder atendre malalts que necessiten oxigenació amb el flux o intubació per problemes respiratoris greus.
D'altra banda, el cap d'infeccioses del Parc Taulí ha reconegut que amb aquesta cinquena onada del virus totes les previsions han fallat perquè la majoria dels experts la situaven de cara a la tardor. En aquest sentit, ha subratllat que si l'augment dels positius l'haguessin afectat gent més gran i no vacunada, l'impacte hagués estat molt pitjor.
No havíem arribat mai en tota la pandèmia, des de que ho podem comptar bé, al febrer, al març i abril del 2020 no compta, perquè segur que va ser molt pitjor, però a partir d'allà no havíem tingut tants casos setmanals. El màxim que havíem arribat era 35.000. Però, en canvi, les conseqüències d'aquells casos assistencialment pels hospitals i, sobretot, per les UCIs i per la mortalitat era molt més alta. I probablement l'explicació està fonamentalment amb l'edat i en què hi ha gent gran vacunada, que malgrat que ho agafa amb més l'edat.
El doctor Cervantes confia que els contagis comencin a anar a la baixa gràcies a les noves restriccions i la vacunació, una millora que el taulí començaria a notar d'aquí a 15 dies.
I més mesures, llum verda a l'autorització de la venda en farmàcies i sense prescripció mèdica de testos d'antígens per part del Consell de Ministres. L'objectiu de la mesura és facilitar la detecció de nous contagis davant de l'escalada d'aquesta cinquena onada de la pandèmia. Els farmacèutics fa mesos que reclamen poder formar part d'aquest circuit i poder tallar possibles cadenes de transmissió.
L'increment de contagis durant les últimes setmanes s'ha notat als centres de primària i als hospitals, però també a les farmàcies. I és que els farmacèutics consultats han vist com augmentaven les demandes i l'interès per fer-se la prova, sobretot entre la població més jove. Marta Gili és titular de la farmàcia de la plaça de l'Àngel, número 12.
A nosaltres, a la nostra farmàcia, sí que tenim testos d'antígens des del primer dia. Sempre que ha vingut una persona amb recepta del metge, se li ha proporcionat el test, i qui no tenia recepta del metge no se li ha proporcionat. És veritat que hi ha hagut moltíssima demanda per part del col·lectiu ara més afectat, de joventut, que venien sense recepta, i llavors sap molt greu, però no se'ls pot dispensar perquè la llei és la que és. Em sembli justa o no em sembli justa, però l'hem de complir.
Les proves d'autodiagnòstic funcionen de forma semblant als testos d'embaràs. No cal fer-ne l'anàlisi al laboratori. Són fàcils, ràpides i econòmiques. El resultat es talla en uns 15 minuts i, tal com apunta Jordi Llop, titular de la farmàcia del Passeig de la Passa Major, es comptarà amb l'ajuda del professional si així es requereix.
diguéssim que actuen com una PCR, encara que no ho és a dir, s'agafa mostra de la fossa nasal amb un escobilló i es posa a dintre una solució i amb aquesta solució posem un test. Clar, això se l'hauria de fer cadascú, és senzill, ho explicaria, i el que és la fiabilitat, doncs, clar, si és un positiu, està clar que és molt fiable, però si és negatiu, creu que potser ha estat en contacte amb algú, hauria de tornar a repetir-ho.
Les farmàcies també s'estan encarregant de recollir proves d'automostra als monitors de lleure des d'aquest dilluns.
I el grup parlamentari dels Comuns portarà al Parlament el tancament de la pista coberta de l'atisme com a centre de vacunació massiu. Pel portaveu dels ecosocialistes, David Cid, el Departament de Salut ha d'oferir les explicacions i posar llums i taquígrafs, ha dit, a la gestió que s'està fent de la pandèmia.
I es tracta d'un total de 10 preguntes adreçades al govern sobre el motiu del tancament, si està produint un viatge de classe o si els CAP i els dos centres cívics habilitats a Campoamor i els Marinals seran suficients per mantenir el nivell de vacunació. En declaracions a Ràdio Sabadell, Cid ha assegurat que si bé és cert que podrien rebre menys vacunes de les 700.000 habituals, cal que la conselleria doni explicacions.
Sí que, bueno, una cosa és que es pugui reduir el ritme i l'altra és tancar completament el centre de vacunació. Nosaltres entenem que no sabem si això és només pel període de vacances o aquí també hi ha una situació que està passant en altres llocs que té a veure amb la manca de personal d'infermeria, que està molt cansat, a més que també, en certa manera, està una mica esgotat.
En principi, l'equipament havia d'acollir la vacunació contra la Covid-19 fins al 30 de juny, si bé és cert que el govern va decidir allargar-ho fins al 18 de juliol, completant 48 dies i més de 196.000 inoculacions.
I el govern el que farà és ampliar el toc de queda 7 dies més. Després de la reunió de l'executiu català d'aquest migdia, s'ha aprovat prorrogar la mesura i ampliar-la a 166 municipis, entre els quals hi continua havent Sabadell. Els criteris segueixen sent els mateixos, poblacions de més de 5.000 habitants amb un índex de 400 casos per cada 100.000 habitants l'última setmana. A la ciutat ens trobem amb una incidència de 555, unes mesures que també estan subjectes a l'aprovació de la justícia. L'enquesta de condicions de treball i salut després d'un any de la pandèmia, que ha estat elaborada per la UAB i Comissions Obreres, conclou que la pandèmia ha empitjorat les condicions laborals dels assalariats, els problemes de salut i també les diferències entre els treballadors i les treballadores.
Una de les conclusions destacades de l'estudi és que la pandèmia ha accentuat l'exposició dels treballadors assalariats a situacions d'alta tensió, és a dir, que tenen més feina de la que són capaços de fer durant la seva jornada laboral. I això pot desembocar en crisis d'ansietat i depressió, com ha alertat Clara Llorenç, sociòloga i responsable de l'enquesta.
Digo que es un grave problema de salud laboral y un grave problema de salud pública porque tenemos evidencia científica desde hace medio siglo y las últimas publicaciones así lo corroboran, de que, por ejemplo, trabajar a alta tensión aumenta un 34% las enfermedades cardiovasculares o un 82% los trastornos ansioso-depresivos. Es decir, estamos hablando de un problema muy grave. Un problema muy grave que ha llegado, este sí, para quedarse, porque continuamos igual o un poco peor que en el 2020.
De fet, una de les conclusions és que més de la meitat dels treballadors, un 52%, tenen la sensació que la seva salut ha empitjorat des del 2020. També han augmentat un 5% el risc de patir problemes de salut mental. I les dones, els joves i els treballadors amb salaris més baixos són els més exposats.
Falta un minut per un quart d'avui. T'obrim crònica municipal. Primer pas cap a la construcció del Jardí del Sud. El govern ha elaborat el plec de condicions de la futura zona verda a l'entorn del mercat de Campoamor amb un pressupost inicial d'1,8 milions d'euros. Unes obres que han de transformar 11.000 metres quadrats de superfície en un nou parc al districte 6è.
I segons apunta el govern, la idea ha estat concebuda amb criteris de sostenibilitat, com la creació d'un espai per mitigar els efectes de l'illa de calor, la recollida d'aigües pluvials o la creació d'espais de la microfauna. En total s'han dibuixat més de 5.000 metres quadrats amb una nova superfície boscosa al costat d'una zona de jocs i estada. Per Mar Molina, regidora de Desenvolupament Urbà, Obres i d'Equipament i Llicències Urbanístiques, serà un nou pulmó verd per la ciutat.
Un espai on, a més, es dignifica tot l'entorn tant del mercat com del CAP, que era una de les coses més demandades pels veïns i les veïnes d'aquest barri. I, per tant, agafar i fem un corredor més verd encara dintre del sud, que és des del Jardí del Sud podem anar a la granja del Pas, i això suposa un pulmó, doncs, com estic dient, molt verd per tot el sud de la ciutat.
La intenció del govern municipal és que el projecte pugui rebre fons europeus d'EDUCI que financin fins al 50% d'aquest projecte. Sobre terminis, Molina es mostra ambiciós amb el calendari i assegura que les obres haurien d'estar acabades a finals de 2022.
I ja hi ha data per la recepció oficial de l'expresidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell. Serà aquest divendres 23 de juliol a les 11 del matí. L'acte protocolari tindrà lloc al Saló de Plens de l'Ajuntament de Sabadell i l'aforament serà limitat a conseqüència de la situació de la pandèmia.
L'expresidenta va ser rebut a la ciutat el passat 29 de juny per prop d'unes 500 persones que es van concentrar a la plaça de Sant Roc per donar-li la benvinguda després de recuperar la llibertat i sortir de la presó de Batràs. Després, també, recordem-ho, de ser indultada pel govern espanyol. I ara serà rebuda, però, de manera institucional, a petició de la proposta que van presentar els tres grups municipals independentistes, Esquerra, la Crida i Junts, en una junta de portaveus extraordinària que es va aprovar gràcies al vot de la regidora de Podem, Marta Morell. Una iniciativa que no va comptar amb el vot favorable ni del PSC ni de Ciutadans. La moció ja preveia que desfés aquesta recepció abans del 25 de juliol i finalment es farà aquest mateix divendres. Ara, la incògnita serà veure si els socialistes també assisteixen a l'acte de benvinguda oficial a l'expresidenta de l'ANC, Carme Forcadell, que tornarà a ser rebut al consistori d'on va ser regidora d'Esquerra entre 2003 i el 2007.
Un ajuntament de Sabadell que no decidirà si suspèn o no la Festa Major 2021 fins a finals d'agost. El govern vol esperar fins a l'últim moment per analitzar la situació de la pandèmia i prendre una decisió sobre aquesta celebració. L'any passat, la decisió de cancel·lar tot l'esdeveniment es va prendre el 17 de juliol.
Aquest any, però, volen esperar a veure com evoluciona aquesta cinquena onada del virus abans de prendre una decisió definitiva. Si no es cancel·la, també queda per veure quin format acaba tenint aquesta Festa Major de 2021. Tot plegat se sabrà a l'agost, però quedarà lluny de la intenció inicial del govern de fer una festa més normalitzada possible. Ho ha confessat l'alcaldessa Marta Ferrés en un vídeo difós a les xarxes socials.
Estem pensant en tots els casos amb actes molt petits, amb actes molt familiars, amb aforament molt limitat. Però com us deia, ens sembla que ara ningú entendria doncs, que prenguéssim aquesta decisió. Objectivament no la podem prendre perquè no sabem com estarem d'aquí un mes i com us deia, doncs, a finals d'agost tornarem a analitzar la situació i prendrem la decisió doncs, que òbviament sigui millor per la ciutadania de Sabadell i sobretot que ens faci estar més segurs i més segures amb aquesta situació de salut que estem vivint.
Ahir la tinenta d'alcaldessa Marta Morell ja va explicar que la regidoria de Cultura treballa en diversos formats de festa per adaptar-se a les restriccions i a la incidència del virus que hi hagi al setembre.
Més coses. En un format més breu, augmenten en un 59% els casos treballats per la Síndica de Greuges de Sabadell el primer semestre del 2021.
I també els casos tancats han augmentat respecte al primer semestre de 2020, amb un 27% del quasi centenar que s'han finalitzat enguany. La Síndica n'ha resolt amb un greuge una trentena. La majoria dels casos estan relacionats amb l'ús de l'espai públic, multes de trànsit, procediments administratius o casos que afecten altres administracions, tot i que també hi ha un nombre considerable de queixes sobre llicències, l'habitatge, la contaminació acústica i la convivència veïnal.
L'Ajuntament presenta una guia amb recursos pedagògics per fomentar la coeducació a l'Escola Bressol.
La guia s'emmarca en el projecte de sensibilització en la coeducació a les Escoles Bressol de Sabadell, que des de 2017 es du a terme des de serveis feministes i educació. La tinenta d'alcaldessa, Marta Morell, ho ha considerat un pas més en les polítiques feministes. L'objectiu és oferir formació i materials especialitzats als centres educatius per tal que la coeducació hi sigui present de manera transversal i alhora dotar-los de recursos per treballar-ho i donar resposta a les famílies.
L'Ajuntament rep una subvenció de la Diputació per renovar mobiliari i material de diversos equipaments de la ciutat.
Són 190.000 euros que es destinaran a Cal Estruc, la Faràndula i a les biblioteques del Sud i Vapor Badia. La Junta de Govern Local ha aprovat aquesta setmana acceptar aquesta ajuda. En el cas de les biblioteques es compraran nous expositors, butaques, panells, absorbents de soroll i taules modulars. Pel que als equipaments culturals, la idea és adquirir material digital i tecnològic.
I per altra banda, la Diputació també donarà 500.000 d'euros pel finançament de serveis socials bàsics.
Els diners s'invertiran sobretot al rebost solidari per a prestacions econòmiques i per reforçar els equips professionals. L'ajuda s'emmarca en el catàleg 2021 del Pla de Concentració de Xarxes de Governs Locals 2020-2023.
Oh, podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
El sector inmobiliario se está transformando. ¿Cómo cambia la experiencia de compra y alquiler con las herramientas digitales?
Escolta el programa a seonsiguis.com.
L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de fer-ho feta música. La cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant esclati. L'espia de Mahler. Tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda. I bon viatge.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Minuts per dos quarts d'avui. Sortim de la ciutat. En clau general, cap banc ni tampoc l'Institut Català de Finances avalarà els 34 exalcàrrecs de la Generalitat per pagar els 5,4 milions d'euros.
Que són els diners que reclama el Tribunal de Comptes per la política exterior del govern català. Demà acaba el termini per entregar aquesta fiança, però cap banc ha volgut avalar els investigats.
El multimilionari Jeff Bezos, propietari d'Amazon, ja ha portat a terme la seva aventura espacial a bord de la nau New Shepard de la companyia Blue Origin.
El coet ha arribat a 100 quilòmetres de la Terra, però no ha entrat en l'òrbita. Els passatgers han hagut de flotar durant 3 o 4 minuts en gravetat zero i han observat la curva de la Terra només durant uns 10 minuts.
Cultura dedica 6,2 milions d'euros a una nova convocatòria de línies de finançament per a empreses i entitats culturals.
Un sector cultural que pot sol·licitar fins al 21 d'octubre els préstecs que l'Institut Català de les Empreses Culturals posa a la seva disposició en col·laboració amb l'Institut Català de Finances.
L'Audiència de Madrid condemna 3 anys de presó al petit Nicolàs per fer-se passar per emissari del rei.
En concret, són 9 mesos de presó per un delicte d'usurpació de funcions públiques amb els atenuants d'anomalia psíquica i de dilacions indegudes. A més, se sumarà a la condemna de 2 anys i 3 mesos de presó per un altre suborn actiu.
I una filtració revela l'espionatge de governs a periodistes i opositors amb el programa Pegasus.
Segons la investigació periodística, països com Mèxic o Hongria haurien fet servir aquest sistema d'espionatge polític, a la qual se sumarien a la llista de 180 periodistes.
I ara els esports. Ja és oficial, com va avançar Ràdio Sabadell, Quique Royo s'ha convertit en nou jugador del Sabadell. Després de rescindir el contracte que l'unia al Badajoz aquest matí, el club arlequinat ha anunciat la incorporació del porter logroñés.
Royo partirà com a favorit per ocupar la titularitat a la porteria davant de la competència d'Emilio Bernat i Froy Leal. D'experiència en té una sobrada, perquè a segona B fa gairebé 300 partits a l'esquena i ha estat una de les peces determinants en les últimes temporades al Nuevo Vivero. L'ex arlequinat Ernest Forgas, company d'equip ara del nou fitxatge del Sabadell, creu que la porteria de la nova Creu Alta estarà ben assegurada.
Jo et puc dir que és un porter top. Vull dir, és un... Bueno, porter et dona molt. Aquest any Quique et ha donat molt, la veritat. Jo crec que és un porter pues, complet i que jo crec que aquest any el Sabadell li pot bueno, donar molt.
De la resta d'operacions, la que sembla més propera a hores d'ara és la de l'atacant Jacobo González. L'acord amb el jugador és pràcticament total i només falta trobar la fórmula per resoldre, com en els casos del mateix Quique Royo o de Ramon Folch, l'últim any de contracte que el vincula amb el Tenerife.
El camí a la inversa al de Quique Royo, en una mena d'intercanvi de cromos, el farà Adri Cuevas cap al conjunt extremeny. El migcampista andalús ha tancat una etapa de 3 anys com a arlequinat.
I avui mateix s'ha acomiadat de l'afició arlequinada i el club hi ha escrit a les seves xarxes socials a agraint el tracte rebut. La direcció esportiva, encapçalada per José Manzanera, en tot cas ja havia decidit passar pàgina i pentinar el mercat a la recerca d'un substitut.
I tot plegat en el dia que s'ha sortejat el calendari de la nova primera REF, la categoria en la qual s'estrenarà el centre d'esports dins del grup 2. Al nostre portal web podeu consultar totes les jornades del campionat, però el Sergi Parc ens explica amb aquest informe quines seran les dates clau per al Sabadell. I'm just right here dancing around.
L'estrena.
El primer partit de Lliga de l'equip d'Antoni Hidalgo serà a l'estadi Jesús Navas per veure's les cares amb el filial del Sevilla el cap de setmana del 29 d'agost. Serà el primer cop que el centre d'esports s'enfronti amb el Sevilla Atlético.
El primer partit a casa.
Caldrà esperar una setmana més a la jornada 2 perquè el públic, amb el permís de la pandèmia, pugui tornar a la nova Creu Alta en partit oficial del primer equip. El rival, coincidint amb Festa Major, serà la Balona.
El primer duel català.
Després de visitar l'Alcoyano, el Sabadell rebrà el Barça B, el Temple, a la quarta jornada.
El tram final de la primera volta.
L'any s'acabarà amb la 17a jornada amb un Castellón-Sabadell. Hi haurà una aturada de 3 setmanes per Nadal, es reprendrà la Lliga el 9 de gener contra el Linares a casa, de nou esperarà un cap de setmana per la Copa i el 23 de gener es tancarà la primera volta a Albacete.
Inici de la segona volta.
Enguany el calendari és asimètric, així que l'ordre de la segona volta no serà el mateix que la primera. El primer rival serà a casa contra l'Alcoyano i serà l'única jornada intersetmanal de la Lliga.
El Tourmalet.
Un dels trams més exigents a priori del calendari serà el de la jornada 30 a la 36, en què els homes d'Antoni Hidalgo s'enfrontaran a l'Albacete, al Sevilla Atlético, al Nàstic i al Cornellà a casa i visitaran el Betis Deportivo, l'Andorra i el Barça B.
Última jornada.
El centre d'esports tancarà la temporada regular rebent l'Algeciras el cap de setmana del 29 de maig. Recordem que només el primer de cada grup ascendirà directament a segona, mentre que els classificats entre el segon i el cinquè lloc jugaran el play-off per pujar al mes de juny.
Mentrestant, avui era el segon dia d'entrenaments per al primer equip del Sabadell i ha tocat doble sessió, primer al CAR de Sant Cugat i després a la nova Creu Alta. Pel matí també ha arrencat la pretemporada del juvenil A a Olímpia.
Enguany amb la novetat de Marc Nomen a la banqueta en substitució de Miqui Lladó.
Hi ha una realitat que és que nosaltres tenim contemplats uns jugadors que creiem que hi entren sí o sí. Hi ha uns quants jugadors que han fet molt bona temporada amb el juvenil B i el juvenil C i s'han guanyat el dret a ser-hi o almenys que els puguem veure durant uns quants dies i valorar la seva incorporació. I mica en mica anirem veient qui pot estar i qui no.
Nomen ha tingut avui a la seva disposició més de 30 jugadors, la majoria dels quals aprova. El juvenil A del Sabadell està a l'espera d'anunciar reforços i recuperar els efectius que han començat la pretemporada amb el primer equip. La intenció del cos tècnic és fer 7 setmanes de pretemporada amb una petita estada a mitjans d'agost.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
I fem un parell de punts fora del futbol, començant per Sergi Giral, que tindrà l'oportunitat de complir un dels seus grans somnis, participar en el Rally Dakar Clàssic 2022.
Una edició, la segona, en el format de cotxes clàssics, que tindrà lloc del 2 al 14 de gener a l'Aràbia Saudita. El copilot sabadellenc acompanyarà Xavi Pinya i defuig de la condició de favorits perquè significarà la seva estrena a la prova.
Tot i així serà la nostra primera edició, vull dir que estem novatillos, molta gent ens dona com a uns dels favorits, però és impossible perquè, clar, som novatos amb això, no? O sigui que coneixem, aniré ben preparat i amb ganes de fer-ho bé, però som 12 dies de prova, molt llarg, cada dia 600-700 quilòmetres, pot passar de tot, vull dir que anirem a l'expectativa i sobretot disfrutar-la.
Al Dakar competiran 130 cotxes, un boom respecte als 22 de la primera edició i tindran un 80% de regularitat i un 20% de navegació.
Giralt intentarà com a mínim finalitzar la prova, una fita que no ha pogut culminar de xinxó aquest cap de setmana a l'MV Ultimate. La sabadellenca i la seva parella no van poder acabar la cursa de bici de muntanya pel Montblanc per les dures condicions que presentava el terreny.
I la gota que va salvar va ser el cop d'aire que va patir xinxó més de 24 hores després de posar-se en marxa, però des d'abans, com explica ella mateixa, es van topar amb camins gairebé impracticables.
Doncs vam tenir sort perquè ploure no ens va ploure, ens va caure quatre gotes en algun moment i un ruixadet quan portàvem 9 hores i pico de cursa, però no ens va ploure tal i com estava prevista en les previsions meteorològiques, però el terreny estava fatal.
El recorregut complet de 230 quilòmetres i 11.000 metres de desnivell només el van poder completar 6 dels 38 participants.
Menys d'un minut per 8:15. Aquí acaba el Notícies Vespre d'avui. Recordeu que tota aquesta informació la podeu trobar ampliada a radiosabadell.fm. I tornem demà a partir de les 10 als butlletins horaris. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.